PNR.
Bon dia, és la 1:06 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. El col·lapse sanitari que pateix la comarca, i concretament Ripollet, cada vegada es veu més a prop de solucionar-se. D'una banda, la Generalitat ha anunciat que iniciarà la construcció de l'Hospital Comarcal el darrer trimestre de 2009. Mentrestant, amb l'objectiu de pressionar conjuntament, a les accions ciutadanes se sumen les de les administracions locals. Així, dilluns, els alcaldes de Ripollet, Cerdanyola, Montcada i Barberà tenen previst signar un acord per demanar l'acceleració de la construcció d'aquest equipament. I d'altra banda, pel que fa a Ripollet, l'Ajuntament va aprovar la licitació de les obres del CAP 3 amb un cost de més de 2,5 milions d'euros, pel qual la consistòria ha avançat els diners. Un acord pres al ple d'ahir, del qual en parlarem extensament a l'info d'avui divendres 27 de juny. Coneguem abans, però, la resta de notícies de la setmana als titulars. Ahir al vespre va tenir lloc el ple municipal corresponent al mes de juny. Francina Ricard.
Un dels punts que es va aprovar per unanimitat de tot el plenari va ser les bases per l'adjudicació dels ajuts per l'adquisició i la socialització dels llibres de text pel proper curs escolar.
Comença l'escola d'estiu al PAME.
Es realitzaran dos torns, en el primer dels quals, que va començar el passat 25 de juny, participaran 280 nens i nenes.
Aquesta nit es coneixerà el guanyador del tercer certamen de monòleg.
Els tres finalistes defensaran la seva proposta a partir de les 10 de la nit al cafetí.
I aquesta tarda l'Associació d'Espectadors celebra el Dia del Soci.
Teatre i circ al carrer són algunes de les propostes que es podran veure a la plaça 11 de setembre.
Demà al matí s'entreguen els premis del concurs de dibuix organitzat per la Unió de Botiguers.
Una quarantena de nens i nenes van participar al certamen convocat el dia de Sant Jordi.
I avui a l'entrevista el mosquit tigre serà el protagonista.
En parlarem amb la regidora de Salut Pública de l'Ajuntament de Ripollet, Gemma Edo.
Esteu escoltant Info.
Ahir dijous es va celebrar la penúltima sessió del ple municipal abans del període de vacances. Entre els punts més importants es va aprovar per unanimitat les bases per a l'adjudicació dels ajuts per a l'adquisició i socialització dels llibres de text pel proper curs escolar. Laia Prat.
Les bases que hauran d'estar exposades un període de 30 dies per si algun grup vol presentar al·legacions van comptar amb el suport de totes les forces de l'Ajuntament. Tot i així, el compromís per Ripollet va preguntar al govern sobre el suport que es donarà a les escoles perquè preparin els seus projectes de socialització. Ho va fer la regidora Maria Ruiz.
Primer, que al final els llibres de text doncs, no són gratuïts. Què ens queda o quina és l'alternativa? Doncs la socialització o la reutilització. I la feinada, com sempre, doncs, són per a les escoles i pel professorat. Segon, que a Ripollet ja hi ha dos centres que han engegat aquesta iniciativa. Però la resta d'escoles no sabem bé com començar. Que no sigui perquè no saben construir el projecte que es quedin fora d'aquesta iniciativa ja que s'ha decidit engegar-la. Que aquests centres puguin rebre algun tipus d'ajuda, suport o assessorament.
La regidora d'Educació de l'Ajuntament, Maria del Mar Riera, responia a la regidora del Compromís.
Jo et puc dir que en el cas d'almenys una escola, que és la que hem pres com a estudi, els llibres de text arriben a ser gratuïts. Per què? Perquè la despesa amb la socialització de llibres no supera els 36 euros. És a dir, els nens d'aquesta escola, amb l'ajuda universal que nosaltres apliquem, tenen els llibres gratuïts. Tu comentes que la socialització és una alternativa i que això representa una feinada per a les escoles. A veure, no és una alternativa, és l'alternativa. És cap a on han d'anar totes les escoles. El fet que no sàpiguen com a aplicar aquest projecte, a veure, per mi això no és significatiu, perquè les escoles que han començat tampoc no han rebut cap mena d'assessorament i han sabut portar a terme el procés i la veritat és que ho fan molt bé.
En el següent punt es va tractar la licitació de les obres del CAP 3, tot i que també va comptar amb el suport de tots els grups. Víctor Diegues, del Partit Popular, va voler manifestar els seus dubtes en algun apartat.
Aprovechamos el punto para remarcar desde el Partit Popular que no nos gusta la política socialista municipal de adelantar dinero a la Generalitat sin exigir nada a cambio, entre otras cosas. Quisiéramos y esperamos del gobierno municipal que aprovechase esta coyuntura para pedir dos cosas a la Generalitat. En primer lugar, por supuesto, que acelerase todo lo posible el tema del hospital. Y en segundo lugar, algo mucho más cercano, y es que Ripollet y su área no sufra los problemas que por falta de médicos pueden no solo perjudicarnos, sino agravar la grave crisis que ya tenemos sanitaria.
La portavoz socialista Rosa María Martín respondía así a los populares.
El único objetivo por el cual este equipo de gobierno ha tomado decisión, y que yo supongo que ustedes entenderán, es porque el servicio esté cuanto antes en este municipio. Este ha sido el único y exclusivo objetivo por el cual hemos hecho toda esta operación de adelantar el dinero, de licitar por parte del ayuntamiento, porque queríamos que este servicio los ciudadanos de Ripollet lo pudiesen tener cuanto antes en nuestro municipio.
A la sessió també es va donar llum verda a tres punts de caràcter administratiu: la ratificació dels membres del Consell Escolar Municipal, dos expedients de modificació de partides del pressupost municipal per un import d'uns 45.200 euros i 8.000 euros respectivament, i la compatibilitat laboral per a un treballador de l'Ajuntament. Tots tres es van ratificar amb el suport dels quatre grups del plenari. Finalment, el punt de la sessió que més debat va generar va ser el plec de clàusules administratives per a la contractació del servei de recollida i trasllat de residus sòlids urbans i neteja viària. El Partit Popular justificava el seu vot en contra en la manca de temps per mirar-se el projecte. Escolta'm, Víctor Rieger.
En primer lugar, usted me dice que si hiciésemos el pliego en marzo, no tendríamos hasta octubre, por supuesto. Si usted de mis palabras lo que entiende, es que lo que le estoy diciendo es que haga el pliego en marzo, pues, como dice el señor alcalde a veces, pues no hablamos el mismo idioma o no nos entendemos. Aquí de lo que se queja el Partido Popular es de que ustedes, aquí mismo, están reconociendo un documento de más de 80 hojas. Y lo que se le está diciendo desde el Partido Popular, desde que al margen, nosotros no estamos en las comisiones de trabajo, no estamos interviniendo, nos dieron solo 10 días para analizar todo eso. Solamente se le estaba pidiendo un poco más de tiempo, de calma.
El compromís per la seva part demanava més ambició en l'elaboració del plec, ho explicava Eduardo Jiménez.
Creemos que se hace un plec poco ambicioso, creemos que debería de haberse aprovechado esta oportunidad para hacer un giro radical en cuanto a nuestra gestión de nuestros residuos. Había abierto un proceso más participativo donde pues, diferentes entidades, diferentes colectivos de Ripollet pudiesen opinar de qué tipo, qué tratamiento, qué forma queremos que se gestionen nuestros residuos.
El mateix alcalde va voler respondre en aquest tema a l'oposició.
Estem aprovant inicialment un plec de condicions. Tal com s'ha dit aquí, ara és el moment amb aquest. Si en 21 dies no tenim prou, tenim un mes més per estudiar-les bé i fer al·legacions i suggeriments. A més, tenint en compte que en aquesta política de transparència sense cap mena d'obligació, sabeu que s'ha constituït una mesa a la qual esteu com a grup d'oposició en aquesta mesa per fer tot el que és el procés d'anàlisi d'oferta i l'adjudicació.
Els recordem que la propera sessió del ple municipal serà el dia 24 de juliol. El compromís per Ripollet com a membre de les candidatures alternatives del Vallès va presentar el passat divendres 20 de juny la declaració sobre mobilitat al Vallès. Aquest document s'ha treballat conjuntament durant més de mig any amb la col·laboració d'entitats socials i experts en mobilitat i actualment s'està presentant arreu de la comarca. L'objectiu d'aquesta declaració és aportar propostes al Pla d'Infraestructures de Transports de Catalunya de la Generalitat. Es tracta d'un estudi sobre la situació actual de la comarca en quant a mobilitat que proposa prop d'una quarantena d'actuacions. El regidor del compromís per Ripollet i conseller per l'ESCAP al Consell Comarcal, Jacint Pedró, explicava així quina és la seva línia de treball.
Tots aquests anàlisis ens comporten pensar que hauríem de lograr unes infraestructures on els costos socials disminuïssin, no? I que la qualitat de vida dels ciutadans augmentés. No? I pensem que això també passaria per una elevada mobilitat a nivell de comarca, entre la comarca. No? Hi ha la tendència a pensar que les grans necessitats del Vallès són comunicar-se amb Barcelona, i això cada vegada és més inexacte i la veritat és més fals, no? Els estudis de mobilitat ens manifesten quanta gent va treballar al Baix Llobregat des de Ripollet o quanta gent va al Vallès Occidental o gent que va al Bages, amb la qual cosa aquesta mobilitat intercomarcal fa posar en dubte aquesta radialitat de les comunicacions, no?
Un altre membre del compromís per Ripollet, en aquest cas l'exregidor Antoni Pijuan, va destacar algunes de les propostes que afecten la nostra població.
El que ens toca a Ripollet, a nivell ferroviari, nosaltres seguim apostant en la línia amb el que s'ha fet des de fa un temps aquí per el desviament de la línia Papiol-Mollet, per tal que pugui ser d'ús de passatgers. Vale? I que aquesta línia pugui arribar, pugui atansar-se al centre o al nucli de la població. D'altra banda, apostem d'una manera ferma pel tramvia com un mitjà que ens relligaria a nivell comarcal, no? I aquest tramvia a més ens permetria connectar amb les diguéssim, infraestructures ferroviàries o les estacions més properes. I d'altra banda, dic que nosaltres no ens oposarem a les arribades com a CAP i com a Compromís per Ripollet, a les arribades de noves línies al Vallès, però que el que sí que no voldríem és que les noves infraestructures ferroviàries que arribessin a Ripollet fessin cap aquí a través d'un parc natural.
A banda de les línies ferroviàries alternatives al túnel d'Horta, Pijoan també va destacar la necessitat de soterrar la C58 al seu pas per Ripollet, així com la millora del transport públic als polígons industrials i la creació de carrils bici i vies verdes. Pijoan també va comentar que estan treballant aquesta proposta en positiu, buscant complicitats entre els diferents grups municipals, entitats i administracions de la comarca. En aquest sentit, Jacint Padró va afegir que aquesta declaració ha estat presentada de forma informal a l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo. Padró també es va mostrar satisfet pel clima d'entesa que actualment hi ha entre totes les forces polítiques locals en quant a temes com el tren, la C58 o el tramvia.
A nivell local hi ha un bon nivell d'entesa amb el govern i amb els veïns que participen en la comissió. No? I hem tingut doncs, la ronda parlant del tramvia, que va tenir de la plataforma, que volen presentar, va causar molt bona sensació. I bueno, que hi ha un bon nivell d'enllaç, si fins i tot res amb els donadors en l'efecte de l'autopista, no? Superament de l'autopista, vull dir que si hi ha una unitat a nivell local podem aconseguir moltes coses i aquesta vegada li podem.
D'altra banda, el Compromís per Ripollet ha anunciat que el proper 13 de juliol realitzaran una concentració en bicicleta per Ripollet amb la participació de totes les candidatures alternatives del Vallès i l'associació Bicichoppers. L'associació Ripollet, Fibromiàlgia i Fatiga Crònica es tornarà a reunir aquesta tarda a la que serà la darrera trobada de l'entitat abans de l'estiu. Les reunions es reprendran el proper 19 de setembre i es realitzaran de forma quinzenal els divendres de 6 a 8 de la tarda al Centre Cultural. L'entitat presidida per Maria Pujolà es va presentar públicament el passat 16 de maig amb una xerrada sobre aquesta malaltia. Aquesta associació va sorgir d'un grup d'ajuda del CAP1 coordinat per la psicòloga Mary Levy. El proper dilluns, l'Associació Catalunya contra el Càncer organitza una xerrada informativa sobre aquesta malaltia al Centre Cultural. L'acte començarà a les 6 de la tarda. La conferència serà a càrrec del doctor Toll, dermatòleg de l'Hospital del Mar de Barcelona, i parlarà sobre el sol tant de les seves propietats com dels seus possibles perjudicis. D'altra banda, també es donaran consells de com prevenir les malalties de la pell i com prendre el sol amb precaució. L'associació Ràdio Ripollet va organitzar el passat dimecres 25 de juny la projecció d'una pel·lícula inèdita gravada en la nostra població als anys 60. La gravació de 44 minuts la va realitzar Joan Hernández i va ser produïda per Francesc Verneda. Aquesta recull una sèrie de partits del Club Bàsquet Ripollet de la temporada 64-65, així com algunes imatges dels carrers de la vila d'aquesta època. Un nombrós públic va acudir al Teatre Auditori per poder veure aquestes imatges en un acte presentat per l'historiador local Ramon Martos, qui va fer una introducció històrica del Ripollet dels anys 60, i el president de l'associació Ràdio Ripollet, Jaume Sariol. El mateix Sariol feia aquesta valoració de l'acte.
L'acte va anar molt bé, nosaltres pensàvem ni nosaltres, doncs es van escoltar totes les invitacions i doncs l'acte va estar tocant, vull dir que va estar ple de gent, fins al punt doncs que s'ha decidit fer una repetició pel dia 24 de setembre.
La gravació que ha estat cedida per Modest Serra va sortir a la llum durant el procés documental del llibre commemoratiu del 75è aniversari del Club de Bàsquet Ripollet, escrit per Ernest Boquet i el mateix Serra. Aquest últim va decidir passar la pel·lícula a format DVD. Jaume Sariol destacava així algunes de les imatges que es poden veure al vídeo a banda dels partits de bàsquet.
La rampa dels anys 60, aquella rampa sense saltar, amb soig, amb fang, del carrer Estrella, de l'església, i de l'antiga pista de bàsquet que hi ha actualment al pavelló Francesc Verneda. Va ser una pista descoberta sense cap bloc de pisos pràcticament pels costats, i en aquella pista descoberta era on es jugava antigament el bàsquet de Ripollet. Per mi aquestes imatges que jo personalment vaig viure, perquè la meva edat evidentment per aquí i la meva memòria també, doncs, i la de dos quarts i tres, que no solament estava plantejat perquè els ripolletans d'aquell temps ho visquessin una altra vegada, sinó senzillament perquè no ho han viscut, doncs veiessin les circumstàncies i la situació d'aquell moment. Jo crec que és interessant per tothom.
Recordem que el proper 24 de setembre es realitzarà una altra projecció pública d'aquestes imatges. Des del passat 25 de juny i fins al proper 11 de juliol, 280 nens i nenes participen a l'escola esportiva d'estiu, organitzada des del PAME al Poliesportiu. Adreçada als nascuts entre 1994 i 2003, l'escola està realitzada en conveni amb les entitats esportives i consisteix en activitats de caire lúdic a l'entorn de l'esport. Es realitzarà un segon torn que comprendrà el període del 14 i fins al 31 de juliol. Les inscripcions es tancaran el dia 10. D'altra banda, també es va iniciar a principis de juny la nova temporada de les piscines descobertes del Poliesportiu. Fins al 31 d'agost l'horari serà de 10:30 del matí fins a les 8 de la tarda i el preu de l'entrada és de 5 euros pels adults i de 3,50 per als menors de 18 anys, amb possibilitat d'aconseguir abonaments d'entrades amb un 40% de descompte.
Esteu escoltant Info.
Entre el dia 1 i el 29 de juliol, les piscines descobertes del Poliesportiu Municipal acullen l'espai de la bibliopiscina, un lloc on petits i grans poden gaudir del servei de lectura de llibres i revistes. Per gaudir d'aquest servei es necessita el carnet de la biblioteca, el carnet del Poliesportiu o el DNI. A més, també els més petits podran fer altres activitats com dibuixos i participar en algun concurs, ens ho explica el regidor de Cultura, Ferran Tornell.
I també comentar que els divendres, com a llibre especial, fa les exposicions de lectura i es protegen petits públics també perquè també hagi de dir això.
El servei està obert de dilluns a divendres de 4 a 7 de la tarda.
El 91.3 Info.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Francina Ricard.
Avui divendres, a partir de 8:45 del vespre, l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell celebra el Dia de l'Espectador. Les activitats se celebraran a la plaça 11 de setembre. A les 10 de la nit finalitza el tercer certamen de monòlegs del Cafetí amb les actuacions dels tres finalistes i la posterior entrega de premis. Dissabte a la 1 del migdia la Societat Coral del Vallès oferirà un concert de gospel a la Rambla de Sant Jordi. Per la tarda continuen les activitats de l'estiu al carrer i a 8:45 del vespre la Penya Flamenca La Macarena celebra el seu final de curs i el Centre Aragonès realitza el Festival de Jotas. Diumenge a les 11 del matí la Casa de Natura de Ripollet realitzarà un dels seus recorreguts pel Ripollet Botànic i durant tot el dia el Teatre Auditori acull el Festival de l'Urban Latin.
Esteu escoltant Info.
Avui, a partir de les 10 de la nit, el Cafetí tornarà a ser l'escenari de la final del certamen de monòlegs de Ripollet, organitzat per la Regidoria de Joventut, en col·laboració amb el Club de Roi i en Vídeo Ripollet, i que enguany arriba a la seva tercera edició. A banda de la final, la cloenda comptarà amb l'actuació de diversos monologuistes convidats per a l'ocasió. Els finalistes d'enguany són Domingo Granados amb el monòleg Estrés en el Súper, Jaume Rofas amb el monòleg Fenómenos Paranormales i Toni García amb el monòleg Costums.cat. L'acte i l'ordre que actuaran els guanyadors es llegirà abans de començar la final. Recordem que els premis del tercer certamen de monòlegs de Ripollet són 500 euros i diploma per al primer classificat, 250 euros i diploma per al segon i 100 euros i diploma pel monologuista que quedi en tercera posició. Aquesta activitat està inclosa en el Pla Local de Joventut de Ripollet 2005-2008. I també avui divendres l'Associació d'Espectadors tanca la temporada amb un dia dedicat al soci i a les arts escèniques. Serà a les 7:30 a la plaça 11 de setembre i constarà de diverses actuacions de dansa i circ al carrer, tal com explicava la seva programadora Eulàlia Humbert a l'Info de Ripollet Ràdio.
Portem una obra, una petita obra de la companyia Leandre Clerc, que ja van vindre una vegada aquí, que és un tipus de circ nim, que és preciós i és a fora al carrer i ell juga amb un banc. I d'ella sola juga amb un banc. Dura 20 minuts. I llavors portem dos nois, que és de la companyia Solfacir, que fa malabar i equilibrist, és librisme. És una mica per compensar, diguem, la cosa tan suau i tendre com de la Claire, doncs posar una cosa més en moviment.
Aquesta celebració també dona el tret de sortida a la 15a temporada de teatre organitzada per l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell.
I aquí cada setmana tindrà lloc al Centre Cultural un taller per tot aquells ripolletens aficionats al gospel. Serà a càrrec de Moisès Sala. Els horaris són avui divendres de 6:30 de la tarda a 11:15 de la nit i demà dissabte de 10 del matí a 1 del migdia. El preu del taller és de 15 euros. D'altra banda, també el dissabte a la 1 del migdia tindrà lloc el concert de gospel que oferirà la Societat Coral del Vallès a la Rambla de Sant Jordi i que està inclòs en les activitats de l'estiu al carrer. El grup La Careta Infantil va presentar ahir dijous El somni d'una nit d'estiu, una adaptació de la comèdia de William Shakespeare interpretada per 9 infants de 7 a 12 anys. La representació va tenir lloc a les 7 de la tarda al Teatre Auditori. Jenny Silvente, responsable de l'adaptació i direcció, explicava a Ripollet Ràdio dies abans de l'estrena com és el treball amb els grups infantils.
El principal d'aquest grup de teatre és sensibilitzar els infants envers el món del teatre, perquè actualment estem en una societat molt audiovisual i les arts escèniques passen com a un segon terme. Llavors és desenvolupar tota la persona, des de l'expressió corporal, l'adicció, l'atenció, molts aspectes que ajuden a l'infant i al jove a construir-se com a ésser d'una societat en concret i a més que li ensenyen diferents tècniques de teatre i a sortir a l'escenari.
El grup local ja està preparant noves estrenes per a la propera temporada. El Centre d'Espai L'Estel ha posposat la gincana que estava prevista per aquest diumenge 29 de juny. El motiu és que la inscripció ha estat menor de la prevista i l'organització ha decidit obrir un període de reflexió per tal de fer algunes modificacions en el format de la prova. L'objectiu és adaptar-la als nous temps per tal de fer-la més atractiva a la gent incorporant d'una manera activa les noves tecnologies. Els canvis podrien comportar ampliar el temps de durada de la gincana, així com l'edat màxima per a poder participar. Ripollet va celebrar el passat 23 de juny una animada nit de Sant Joan on no es va haver de lamentar cap incident. Els ripolletens van poder escollir entre la rebella organitzada per Amics del Vall, el Patronat Municipal de Cultura, a la plaça de Joan Abat, i la festa que els diables de Ripollet, en col·laboració amb el Patronat de Cultura, van oferir al Parc dels Pinatons. D'altra banda, el local també va celebrar la nit de Sant Joan amb un sopar al carrer i una cercavila a càrrec de les Negues Galegues. Alguns veïns, a títol individual, també van decidir organitzar les seves particulars rebelles populars i per això es va haver de tallar algun dels carrers a la circulació. Tant els Mossos d'Esquadra com la policia local han assegurat que va ser una nit tranquil·la, sense cap fet ni denúncies rellevants. Els bombers, per la seva banda, han comunicat que no van fer cap sortida a Ripollet en tota la nit. I aquest matí una quarantena de joves han sortit d'excursió cap al parc d'atraccions de PortAventura. Aquesta activitat, que s'inclou dins el programa del Cafetí de Tarda i el Pla Locat de Joventut Ripollet 2005-2008, s'adreça a joves entre els 12 i els 17 anys. El preu de la sortida era de 20 euros i estava inclòs el trasllat en autocar, l'entrada al parc temàtic i el dinar. Demà dissabte la Unió de Botiguers entregarà els premis del concurs de dibuix infantil que va convocar per primera vegada el Sant Jordi passat. Al concurs han participat una quarantena de nens i nenes i s'entregaran 12 premis. El president de la Unió de Botiguers, Joan Serrano, ens explica com va néixer el concurs.
Decidir en junta, pues, en un principi, al crear una iniciativa comercial o amb un caràcter de dinamització, però pensat amb la canalla, no? Amb el nen petit i tal, no? Perquè sempre, habitualment, sempre estem fent campanyes o coses adreçades als majors, però amb la canalla no havíem passat... Bueno, havíem sempre pensat de fer alguna cosa, però no sabíem encara el què, no? Llavors, coincidint amb la sortida de la revista Sant Jordi, vam pensar, carai, per què no fiquem algun motiu o alguna cosa, doncs, perquè que la canalla participés en fer alguna cosa. Llavors, vam crear el fet de fer un concurs de dibuix.
Els nens i nenes participants s'han organitzat en tres categories.
En aquest cas hi ha tres tipus de categories. Hi ha la categoria de nens i nenes de 4, 5 i 6 anys. Després hi ha la segona categoria, que són nens i nenes de 7 i 8 anys. I una tercera categoria ja de més adults, que és de 9, 10 i 11 anys. Amb el tema del comerç, que el que m'interessava era com aquests futurs clientes veuen el nostre comerç de Ripollet, les nostres botigues, el comerciant, la vida del comerç aquí a Ripollet, a veure com ho veuen, no?
L'acte començarà a 12:15 del migdia al vestíbul del pavelló Joan Creus. Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio 91.3.
Catalunya a descobrir els nous grans cinemes a Montcada. Un cinema de pel·lícula amb les millors instal·lacions. Tenim 1.200 butaques repartides entre 7 sales amb pàrquing gratuït durant 3 hores. Estem al carrer Verdi 24, al punt de Montcada i Reixac. Consulta el butlletí municipal de Ripollet i aprofita les promocions i ofertes. Cinemes Montcada. Passarà un dia de cine. A la zona centre de Ripollet, BR Grup Immobiliari presenta 3 noves vivendes. Visites de dilluns a diumenge al carrer de Tamarit. Truca al 646 42 80 82 i comença a somiar. BR Grup Immobiliari, seguretat i elegància. En la Rambla de Sant Jordi número 113 lo verás todo muy claro. En el centro oftalmológico te ofrecemos una amplia gama de servicios. Cirugía láser, tratamiento de cataratas y glaucoma. No dejes pasar ni un minuto más y ven a que te ayudemos a solucionar tus problemas de visión. Centro oftalmológico, la opción más clara. En la calle San Jaime número 2 de Ripollet, Citroën tiene su espacio. Encontrarás toda nuestra gama de nuevos vehículos, además de ofrecerte todos los servicios de mecánica y asesoramiento. Ven e infórmate de nuestras últimas novedades. En Citroën pensamos en ti. En Confecciones Torres nos dedicamos a la fabricación, diseño y confección de cortinas de tela para viviendas e instalaciones comerciales. Estamos al servicio del cliente desde hace más de 27 años. Atendemos a particulares y empresas. Estamos en la calle de San Andrés 1517 de Ripollet. Confecciones Torres. Creamos ambientes. A Xiquilàndia tenim l'espai perfecte pel teu fill. Per a nens i nenes entre 3 mesos i 3 anys. Ens trobaràs al carrer de Fontanella 31-33 i ara també al nou centre del carrer Fores 15-17 de Ripollet. Informa't. Xiquilàndia, la llar d'infants que estaves buscant. Ara matrícula oberta pel curs 2008-2009.
Disseny, edició i impressió a HC Copisteria. Impressió digital, retolació, cartelleria, imprenta i samarretes. Ens hem traslladat per millorar els nostres serveis al carrer Pedró número 40 de Ripollet. I si vols més detalls del que t'oferim, pots visitar la nostra web www.hycopisteria.com. Más Buffet, estrena el club de buceo en Ripollet. Ven a participar en nuestros cursos y salidas y visita nuestra tienda de submarinismo. No te pierdas la experiencia de pasear bajo el agua. Nos encontrarás en la calle Blasco Ibáñez número 4. Ven a comer a Frankfurt Paco Junior 2. Todo tipo de bocadillos y tapas. Nos encontrarás en nuestro nuevo local del carrer Afores 36-38 de Ripollet. Nuestro horario de verano es de 1 a 4 de la tarde, de 7 y media a 11 y media de la noche. Y si llamas al 93-691-8656, tendrás toda nuestra carta disponible con servicio a domicilio. Frankfurt Paco Junior 2. Los mejores bocadillos de Ripollet. Venga a Pelayo y contrate su seguro de automóvil o de hogar con el servicio exclusivo que le ofrecemos. Vehículo de sustitución en caso de accidente o peritajes en 24 horas. Asistencia informática remota o servicios familiares. Estamos en la esquina de la calle San Jaime con calle Rius de Ripollet. Pelayo, un nuevo lenguaje en seguro.
Esteu escoltant Info.
La Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat ha constatat l'augment de la presència del mosquit tigre que es troba a 55 municipis catalans, entre ells Ripollet. Segons els estudis, cada any augmenta la seva presència a Catalunya. La previsió és que aquesta temporada continuï la seva expansió pels municipis de la regió metropolitana. Aquest és un dels temes que, juntament amb la campanya Planta Cara a la Calor, estan treballant des de la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Ripollet. És per això que avui a l'Info ens acompanya la responsable d'aquesta àrea, la senyora Gemma Edo. Bona tarda, Gemma.
Bona tarda.
Doncs suposo que aneu molt enfeinats entre calor i mosquits.
Sí, una miqueta enfeinats. Estem.
Una miqueta, no? Quines notícies en teniu fins al moment de la presència del mosquit tigre aquí a Ripollet?
Bueno, a veure, per fer-te una miqueta d'història, jo comunicaré que el mosquit primer va sortir, la primera presència de mosquit tigre va ser Sant Cugat, va seguir Cerdanyola, i a l'any següent ja anem començant nosaltres, vull dir que nosaltres som d'aquests dels pioners del mosquit tigre aquí a Espanya i a Catalunya, que és on hi ha més mosquit tigre. El que sí que us podem informar també és que s'han de tenir unes mesures molt importants perquè no hi hagi la proliferació del mosquit, que no hi hagi massa ous. Hem de dir que qui pica és la femella, perquè el mascle només la fecunda i es mora. Llavors la femella, per poder posar els ous, necessita la sang i per això ens pica. Normalment on es posen els ous és a qualsevol lloc on pugui haver una miqueta d'aigua. On hi ha grans extensions d'aigua no hi ha ous. Pot ser els invernals. S'ha trobat, depèn quins llocs, sobretot a Itàlia, s'ha trobat els invernals. Aquí la mena d'invernals que tenim nosaltres no acostumen a tindre, però sí que s'ha de vigilar sobretot qualsevol petita miqueta d'aigua que puguem tindre, vull treure'l. Els pneumàtics que hi ha a les escoles, sobretot, han d'estar buits i nets, perquè allà és un focus molt important de fer de la posta d'ous del mosquit tigre. Qualsevol plec de bosses que hi hagin amb aquestes pluges, una miqueta d'aigua, una mica de calor, i és un lloc molt formidable per poder-ho fer.
Parlem de petites quantitats d'aigua estancada, volem dir.
Sí, estancada, que hi hagi una miqueta, si allò no s'evapora, allò, sé que els ous aguanten bastant, però clar, el que s'ha de procurar és no poder tindre cap lloc on pugui haver una miqueta d'aigua. També és que podem dir que tots els fungicides que es tiren i així a l'exterior normalment no van gaire bé. El que sí que a l'interior té el que són pastilles i les ampolletes aquelles de líquid sí que funcionen a el que és a l'interior, però a l'exterior això no funciona.
De tota manera, a l'interior solen entrar poc, no? Per estar una mica més tranquils.
A veure, seria bo que tinguéssim teles mosquiteres. De moment nosaltres no estem al punt tan alarmant com està a Itàlia. Però s'ha de tindre una certa de mesures. I unes mesures perquè no t'entri a casa i perquè estiguis més tranquil és posar una mica de tela mosquitera a les finestres.
Vosaltres des de l'Ajuntament, la regidoria, quin tipus d'informació facilita? Teniu algun tipus de díptic? La Generalitat, què us ha adreçat?
La Generalitat ens ha donat uns díptics, que és els que dona a tothom. Nosaltres els tenim per diferents oficines d'aquí de l'Ajuntament, diferents llocs de l'Ajuntament, on normalment sempre hi ha tota la informació. Em sembla que el Casal de Cultura n'hi ha, diria que a l'OAC n'hi ha, diria que a l'Ajuntament en concret n'hi ha, al Departament de Salut també n'hi ha, o Serveis Socials, tots aquests llocs, i em sembla que també el Casal d'Avis, i tot el centre, normalment deixem nosaltres les informacions. Aquest any doncs està una miqueta ben fet això només, teníem previst per l'any que ve fer una bona campanya. Jo també puc dir que m'he informat més bé, perquè vaig estar en un curs que va fer la Diputació sobre el mosquit tigre, i llavors m'era interessant de poder-ho saber fer, què és el que hi havia, què és el que hi havia en els altres llocs i com es podia conscienciar a la gent. Jo aquest any és molt just per poder-ho fer, perquè ja estem en plena d'allò del que és la calor i ja presa presència ja del mosquit. Llavors és una miqueta complicat per poder muntar tota una campanya en condicions, però sí que parlem també que tinc intenció de fer-ho entre Salut Pública i Medi Ambient, ja que és una cosa que repercuteix a tots dos.
Perquè actualment deies que la presència del mosquit tampoc era una qüestió alarmant al municipi, vull dir, no s'ha fet necessària la coordinació especial doncs, de diversos departaments, amb farmàcies, amb...
A veure, normalment la gent quan els pica un mosquit van directament a la farmàcia. Molt poca gent va al CAP, però en aquest moment no hi ha una... El que sí que vaig poder saber que qui pica és la femella, que quan piquen la primera vegada és quan fa més reacció, que a mesura que t'han picat altres vegades la reacció ja no és tan forta, i que normalment acostumen a picar de dia, no de nit. Sí que tenim que ens han avisat a diferents llocs d'aquí del municipi on hi ha mosquits, amb l'alarma del mosquit tigre. No tots els mosquits que hi ha són mosquit tigre.
Són prou grans, oi?
A veure, no són tan grans com ens fem... Ens fan a vegades creure que són molt grans. No, no són grans, són bastant petits. La curiositat és que tenen una ratlla blanca a lo que és el perfil del nas.
Però això es veu?
Sí, si tu quan agafes un mosquit normalment es veu.
No són grans, eh?
No són ni tan petits ni tan grans, perquè et sent el tigre serà que sigui així un gran mosquit. No. També hi ha una peculiaritat que és a les cames, a les articulacions de les cames hi ha unes vetes blanques. Sembla més una zebra que no pas un tigre. El que passa és que el nom de tigre és una cosa que s'ha donat a tot el món, i el que, si li dius zebra, no sembla que sigui tan amenaçador com si fos un tigre.
He pogut llegir que això és possible que pogués implantar-se aquí, venir aquí a través de les importacions, la canya de bambú, etc., no? Suposo. Però vosaltres sou optimistes en el fet de que aquest mosquit desapareixerà, o penseu que heu de conviure allà amb aquesta espècie?
Per el que em van dir el curs, jo també m'ho explicava, que em van dir el curs així, jo hi havia coses que no les sabia i les vaig poder aprendre. Aquesta xerrada em van comentar que és molt difícil que marxi, no està segura com va vindre Sant Cugat, no se sap. A Itàlia sí que se sap que va vindre per el que era l'enviament de pneumàtics. Aquí no, encara no se sap com va vindre. No està una cosa que se sap segura, no saben. I una altra cosa és que això s'està estenent. El problema és que no sabem ben bé com ho trobarem. Jo espero no arribar als medis que estan arribant a Pàdua, que és va vindre un noi a explicar com estava tot allò de Pàdua, i allà era que no pot sortir a fora a fer res perquè és insuportable. Aquí no estem en aquests nivells, ni esperem arribar, perquè nosaltres ens hem posat mans a l'obra abans de que això arribés. Llavors ja comencem a conscienciar la gent de moltes coses, cosa que allà la culpa sempre és del veí, com ho deia el noi, sempre és del veí, però mai no va. Llavors aquí com a mínim intentem de que entre tots, sigui la culpa del veí, sigui teva, sigui que s'hagin de fer les coses que s'han de fer perquè no estigui.
Es diu que una vegada et pica el mosquit, doncs t'has de desinfectar, rentar bé amb aigua i sabó, i si doncs la picor, el dolor persisteix, ha d'anar al metge. De moment comentaves que no hi ha hagut gaires consultes, oi?
No, sé que el CAP no ha informat que hi hagi hagut gaires consultes, si n'han hagut no m'han arribat a mi conforme que haguessin hagut. El que sí que sé que la gent ha anat a la farmàcia, un pic a un mosquit i a la farmàcia més o menys ja saben més o menys el que han de donar o el que no han de donar. I quan ve una cosa que ja és bastant espectacular, suposo que els enviaran al metge.
I com comentàvem abans, el mosquit tigre reprodueix els mesos de calor, i sobre els efectes de la calor també esteu informant aquests dies, és un altre tema que us ocupa. Com va la campanya engegada des de l'Ajuntament?
Bé, estem acabant de repartir els kits, perquè aquest any hem fet un kit, hem volgut ser una mica més agosarats i tractar no només la calor en si, sinó també la fotoprotecció. A veure, estem molt sensibilitzats en que tot això de la fotoprotecció pel problema que pot haver un càncer de pell. La gent del càncer també estan treballant amb aquest tema, i justament em sembla que el dilluns
la matarada, sí.
Jo el que nosaltres, doncs, com que cada any fem una miqueta d'alguna cosa, hi ha anys que hem donat aigua, aquest any doncs hem volgut fer una miqueta més.
El punk.
Jo m'agrada més un kit que un punk.
Vale,
és canviar una mica de lletres. Aquests kits que consten amb una fulla on hi ha uns consells, hi ha un llibre que és pels infants, hi ha més de més un vano, possiblement amb alguns no n'hi hagi perquè ens havíem enviat més la Generalitat i sembla que ens han refiat una miqueta, però bueno, normalment hi ha un vano, hi haurà una ampolla d'aigua i hi ha una mostra de crema pel sol. És un factor 50, sabent que la gent diu que això és molt exagerat, però bueno, t'has de posar un factor ben alt perquè no tingués cap tipus de problema amb els rajos d'ultravioleta amb el sol.
Uh-huh. Et comentaves que incidíeu sobre dos temes, la deshidratació i també el sol. Sí. Hem de dir que els consells que doneu són bàsics, vull dir que són fàcilment de recordar, no?
Sí, són lògics i són el que normalment ja els fem, però és bo recordar-los, que la gent els vagi agafant com a hàbits normals. Per exemple, beure aigua i beure sucs és anar bevent, encara que no tinguis set, vés bevent, que t'has d'anar hidratant, perquè a vegades no et dones compte. Quan surtis al carrer, evita quan hi ha més calor, i si vas anant d'allò, doncs busca sempre l'ombra, posa't una gorra. Porta roba lleugera, no vagis molt abrigat, molt... Si vas amb colors clars, normalment no afecten tant a lo que és la calor. El que també has de vigilar, doncs, a casa, posar ventiladors, millor ventiladors que aire condicionat. Això ja parlem
de l'ambient. Ja parlem de salvi, ja sí. Ens hem anat a l'altre.
Sí, però jo tinc la sort o la desgràcia per alguns que porto els dos temes, llavors, clar, nosaltres també des de l'agenda d'estiu de medi ambient també hem posat uns consells mediambientals per passar el que és aquesta temporada de calor, que també s'han de, a part de fer els típics de salut per tu estar bé, també aprofitem per posar uns quants de mediambientals i sostenibles.
S'ha de tenir tot en compte a l'estiu també.
Sí.
Pel que fa amb el sol, què és el que recomaneu?
Sobretot que s'ha de portar un protector solar adequat al teu tipus de pell. Te l'has de posar mitja hora abans de posar-te al sol, s'ha de repetir posar-te cada dues hores i després del bany. Hi ha alguns que diuen que aguanten l'aigua i tot plegat, però no s'aconsella que te'l tornis a posar. Millor que el portis dues vegades que no que em portis, que el millor amb l'aigua se n'hagi marxat. Evitar l'exposició directa al sol, això de posar-nos a la platja allà torrats banda i banda, com que no és gaire aconsellable. Què passa? Que bueno, tots ens agraden una miqueta morenets, i ho fem, però bueno, s'ha d'anar molt al tanto. I sobretot utilitzar ulleres amb filtre solar, entre altres coses.
Hem de dir que vosaltres també sou ressò dels telèfons d'on pot acudir la gent, no? En casos de dubte o fins i tot de deshidratació, no?
Sí, nosaltres tenim posats aquí uns telèfons de Sanitat Respon, de l'Ajuntament de Ripollet, de l'Àrea Bàsica de Salut, de les urgències del CAP 2 i de les ambulàncies, les meves ambulàncies.
I aquelles persones que vulguin obtenir aquest kit, on s'han d'avançar?
A veure, els que acaben de repartir, dilluns estaran tots repartits, esperem, a les farmàcies, al Centre Cultural, a l'OAC, a l'UNIC, al Casal d'Avis, al centre de dia se'ls dona als que estan allà, al centre de recuperació també. En deixo algun, ara en aquest moment no recordo ben bé, però més o menys ja, sobretot són les farmàcies. El que sí, aquest any fem una novetat, donem un kit infantil. El kit infantil, menys el van, ho porta tot igual, el que passa que la protecció és infantil. I llavors això donarem els esplais que fan a l'escola, a l'esplai l'estel i a l'esplai que es fa al poliesportiu.
Molt bé. Així que més o menys el que són els sectors
de risc,
que són els nens i les persones més grans, sí que les teniu cobertes segur,
no? És el que hem intentat cobrir totes les... Ai, el CAP, perdó. El CAP també en tenien. Que és...
Dic, no, en algun lloc i no me'n recordava.
El CAP. Sí. Una cosa que volia dir, aquest kit va amb una bossa de plàstic, sí que nosaltres hem... Jo us explico ara el per què. Nosaltres hem... es va aprovar una moció a tots de que no serien serioses plàstic, però bueno, aquesta és una bossa de plàstic amb TIC. A veure, aquelles que són reaprofit. Són
reutilitzables, no?
Perquè amb quales en costa. La pots fer servir com, si te'n vas de viatge, pots posar aquí totes les coses que hagis de portar per si vas amb avió, pots ficar alguna cosa al congelador o pots fer-la servir per qualsevol, o posar entrepans o qualsevol cosa d'aquestes. És una bossa reutilitzable. No és una bossa d'aquelles perquè és que no les poden posar aliments o qualsevol cosa d'aquestes.
Molt bé, això queda clar. Per acabar allò molt breument, si ens vols recordar quins són els consells que dona el CROC per aquest estiu, perquè hem de fer incís també en el tema mediambiental
doncs, també en els mesos de calor.
A veure, sobretot el que diem és que agafin el transport públic, que no vagin en cotxes particular. Una cosa que no s'ha de fer és no donar de menjar als animals. Pensem que hi ha molta gent que pensa que donant unes molletes de pa als ocells no passa res, però ens estem trobant que ja estem tenint una població molt alta en tórtoles i coloms, i això al final acabarà sent una plaga i ja comença a ser-ho.
Uh-huh.
Llavors, no es pot donar de menjar animals al carrer. Per aquest motiu. I un altre motiu és que tenim uns animalons que van per sota terra, que ens fan molt de fàstic a tothom, i que normalment troben menjar i no troben menjar, doncs allò és humana. I llavors, si estem intentant erradicar-los, a vegades surten per allà on nosaltres pensem que no han de sortir. Aquesta és una cosa. En respecte de l'aigua, s'ha de fer un ús racional de l'aigua, perquè encara que ara podem tindre aigua la que volem, però sempre s'ha de fer un ús racional de l'aigua perquè després passa el que passa. Mm-hmm. Llavors s'ha d'optimitzar l'ús de l'aigua per la piscina o per tot, amb recursos lúdics també controlar una miqueta l'aigua, evitar l'ús de la tassa del vàter com a paperera, que a vegades això es fa servir molt i això no és una paperera, és per fer altres coses però no això. Reduir el volum de descàrrega del vàter, hi ha moltes cases que poden fer la meitat o sencera. Tancar les aixetes quan no fa servir l'aigua, i si arreguen les plantes de bon matí o a l'estre, haureu d'utilitzar menys aigua quan ja cuidareu que s'evapori. Normalment és millor regar les plantes al dematí, que tenen molta més vitamines, al vespre no gaire, i és millor a primera hora del dematí. Entremig a l'hora del sol, no perquè no faríeu res, perquè tota l'aigua que tireu s'evapora al moment i les plantes no aconsegueixen absolutament res.
Doncs déu-n'hi-do el que ha donat a si aquesta entrevista, Consells Mediambientals, per prevenir els efectes del sol i també del mosquit tigre. Què em volies comentar?
Sí, volia comentar molt ràpidament. Cal aquí tenim la sort que ha col·laborat el Departament de Sanitat de Catalunya de Salut, Diputació de Barcelona, ISDIN, Viladrau i AVEN.
Molt bé. Doncs Gemma Edo, responsable de l'àrea de salut pública i també de medi ambient de l'Ajuntament de Ripollet, gràcies per haver-nos atès. Bona tarda, bon estiu.
Bona tarda, bon estiu.
I fins aquí l'info d'avui divendres 27 de juny. Us hem ofert aquest programa Fran Lladó, control tècnic, Laia Prats, Francina Ricard i us parla Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I els deixem escoltant un minutet de l'espiritual negre This Little Life of Mine com a prèvia del concert de gospel previst per aquest dissabte. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let yeah.